I ara tenim nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional per Castelló d'Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Quant de temps sense tindre-la per ací?
Sí que fa temps, sí, sí. De vegades les situacions familiars i de cuidados també tenen que atendre-les i compatibilitzar en la política, en la faena política, i bueno, se fa difícil, però millorarà.
Mire, en vez de fer balanç, anem a fer un balanç de l'any, fem un balanç de la legislatura, de lo que s'ha aconseguit, o almenys així ens ho trasladen vostès, perquè han estat governant en coalició.
Sí, sí. Una legislatura molt dura, no cal recordar-lo, eh? Totes les crisis que hem tingut, de pandèmia, de volcans, de danes, d'una guerra en Europa, tota la situació d'inflació, una legislatura molt dura, però bueno, Unides Podem, jo crec que nosaltres podem dir, sempre diem, no estem satisfets del que aconseguim perquè volem molt més, eh? Però sent una força política xicoteta, en un 10% dels escons al Congrés, hem aconseguit, com a part del govern, encara que minoritària, moltes coses, sobretot en aquest empenyo que hem tingut nosaltres de que en aquestes crisis no passarà com les anteriors, que el Partit Popular va deixar caure les empreses, l'ocupació, va salvar els bancs i va retallar totes les ajudes socials.
Bueno, però
en aquesta legislatura va ser diferent, ben diferent.
Els taulellers es tenen ben, el clúster ceràmic, es dirà tots, els taulellers
sí,
es tenen
sí, sí, sí.
Ben ofesos, eh?
Bueno, evidentment, en una situació de crisi molt terrible i en una situació d'inflació molt tremenda per a les famílies i també per a les empreses, pels autònoms, per a tots els agents econòmics, no?, i socials, en aquesta crisi hem treballat moltíssim per a... hem aconseguit i hem disposat d'ajudes directes a les anteriors crisis i ara en aquesta d'inflació, ajudes directes a les empreses i als autònoms, també a les xicotetes empreses, que jo vull recordar, i voldria que la gent recordara, en la crisi del 2008, del 2012, no era la crisi dels ERTEs, eren dels ERES, les empreses tancaven, no van haver cap ajuda econòmica a les empreses, ni als autònoms, no havien cobrat mai, de manera que ara en situacions ben difícils hem avançat des de les línies d'ajuda en aquests diferents moments per atendre l'ocupació, per mantenir el teixit econòmic i salvar l'ocupació. I jo crec que tot el món té consciència de quina manera en els braços, com diríem, públics, en els diners públics han sostès moltíssimes empreses, milers i milers d'empreses, molts llocs de treball que després s'han anat recuperant després de la pandèmia, ara estem en altra situació de crisi, i per sort no estem parlant d'ERES, estem parlant d'ERTEs, que bueno, no voldríem, clar, estem en una situació en tota Europa, jo vull recordar que en Europa estan tancant les empreses a saco, vull dir jo que estem en una situació molt greu, però estem aconseguint situacions, per exemple, de menor dependència en el tema del tope al gas, que ens lluita molt des de nosaltres, perquè ens diuen, jo vull recordar que hi ha mesures, per exemple, per atendre la crisi energètica, que s'han acabat adoptant en Europa, mesures que quan nosaltres les proposàvem en dies que nosaltres no sabíem res de, que som molt utòpics, que nosaltres no sabem res de governar, però resulta que són mesures que s'han aplicat, el del tope al gas, el de la qüestió de la excepció ibèrica, que estan aconseguint que en Espanya estem pagant avui, però avui n'hi ha que dir-ho, el rebut de la llum més baix que la resta d'Europa, això n'hi ha que recordar-ho, sent una situació difícil, el rebut de la llum més baix de tota Europa. Xuma a França i xuma a Portugal per l'excepció ibèrica. I són coses, són mesures que les hem espentant, moltes d'elles, Unides Podem, i que, bueno, al final resulta que en Europa les estan també aplicant, perquè resulta que estan resultant positives.
Uh-huh. Mire, a mi, algo que m'agradaria preguntar-li, després de que tots aquests dies hem estat parlant d'aquestes mesures, com per exemple la congelació del preu els 6 mesos de rebaixa dels impostos de l'electricitat, l'extensió al 31 de desembre el límit del 2% de l'autorització anual del lloguer, la suspensió dels desnonaments i llançaments per llars vulnerables, d'any tindríem el 15% de l'ingrés mínim vital i de les pensions no contributives, però a mi m'agradaria saber, en aquesta reunió d'última hora, on van acceptar aquest xec, que primer era de 300 i van acabar sent de 200 euros per a aquelles famílies que els ingressos estan per debaix dels 27.000 euros, què se va quedar dins sense poder portar-se a terme, és dir?
Sí.
Què seguís demanant Unides Podem al Partit Socialista per a seguir mantenint aquesta coalició?
Sí. En les unions interministerials nosaltres teníem línies claríssimes. Jo crec que tot el món sap que tot el tema de posar límits als lloguers, encara que siga temporal i que és un màxim d'un 2%, perquè clar, si pugen els lloguers conforme a la, el nivell d'inflació seria una barbaritat per a tantíssimes famílies, hem parlat amb tot el tema del lloguer, d'ajudes, ja ho sap tot el món també, a sector afectats com l'agricultura, el transport, tot el tema de la subvenció del transport és importantíssim, està suposant un alivi per a moltes famílies, moltes mesures tu les has nomenat. Què ha quedat fora? Ha quedat fora el tema del límit a l'augment de les hipoteques. Nosaltres,
ojo, ja fa mesos que va afectamos a tots els espanyols.
És importantíssima.
O a la una gran majoria dels espanyols.
Sí, nosaltres, Susana, no renunciem a res. I des de no hem renunciat a això i venim dient-lo des de l'inici d'esta crisi d'inflació. Perquè les mesures que va arbitrar el Banc Central Europeu de la pujada de tipus d'interès és una barbaritat, no dit per nosaltres, dit per economistes de molta rellevància que estan posant en qüestió una mesura com aquesta que dificulta les economies, a les famílies, també a la xicoteta empresa que necessita també finançament, etc. És una barbaritat. Nosaltres estem treballant des de l'Europa a nivell europeu perquè això canvie, però des de l'Europa sí, a nivell des de l'Europa de l'Estat, estem treballant per a que se pose límit a la qüestió de la pujada de les hipoteques, que és una dificultat, com tu dius, importantíssima per a moltes famílies. No cal parlar de famílies vulnerables, una persona, no, a qualsevol família normal, a persona normal, li pugen la hipoteca 300 euros o 400 o el que sigui, això no ho pot assumir. De manera que, bueno, no hem aconseguit en aquest paquet últim de les empreses, estem peleant-lo, des que van començar a pujar els tipus d'interès i continuem treballant-lo, perquè més enllà dels límits de lloguer que hem aconseguit en aquestes mesures d'urgència, però continuem treballant, i això són qüestions de legislatura, per davant, la llei d'habitatge, que ha d'aconseguir posar límits als augments i a l'especulació salvatge en els lloguers, però també continuem treballant en aquesta qüestió. Se té que posar límit a les hipoteques perquè, a més, passa una cosa, que això aconseguirà que continuen tenint beneficis espectaculars els bancs. En una situació de crisi tan tremenda resulta que trobem que els bancs estan tenint uns ingressos històrics. Anem a veure. I estan dient que és que no volen pagar aquest augment d'impostos que vam acordar. Nosaltres també vam pelear molt en els pressupostos estatals per al tema d'augment d'impostos a les grans empreses i als bancs. Pues bé, els bancs hauran de guanyar menys perquè la població puga viure millor. Jo no dic que perguen diners, vull dir que no tinguen uns ingressos espectaculars. I això se tindria que acabar i bueno, continuem treballant en això. Nosaltres no renunciem. Les hipoteques han de tindre un tope que siga assumible per a la població i per a la majoria social.
Quan parlem d'aquesta ajuda directa als llauradors, és la primera volta que se'ls concedís aquesta quantitat als llauradors?
Bueno, és la primera volta. En este govern ja ho va fer durant la pandèmia. Tot el món recorda que durant la pandèmia van tindre, bueno, la situació dramàtica que va suposar, va ser, jo crec, que la primera vegada que se van arbitrar mesures per ajudar a determinats sectors, i entre ells els agricultors, també transportistes, també moltes empreses, també la rajola. En aquest moment estem parlant d'aquestes ajudes pel tema de la inflació, però també van tindre ajudes totes aquestes empreses i les xicotetes empreses i els autònoms en situació de pandèmia. En aquesta legislatura, Susana, que per desgràcia hem hagut de fer front a una crisi darrere de l'altra, des de llavors este govern ha treballat molt front a... Jo vull recordar també una cosa molt important, front a una dreta que s'ha ocupat, la dreta i l'altra, en fi, l'extrema dreta i la dreta extrema, que han treballat de manera unívoca per enfonsar aquest govern. I en el qual vivim, en el cuanto peor, mejor, que se diu en castellà, i votant que no a totes aquestes ajudes. Jo voldria recordar a la gent que la dreta, i voldria que se pot buscar molt fàcilment en internet, val? La dreta ha votat que no a totes les ajudes, a totes les mesures, als imposts a les grans empreses, a les grans comercialitzadores, a les grans elèctriques, a la pujada del salari mínim interprofessional, que està salvant l'economia, perquè si les famílies i la gent pot consumir, se manté el comerç, se manté l'economia. De manera que, bueno, en una dreta instal·lada en el no a tot, en votar que no a tot, en fins i tot treballar en Europa perquè no es vingueren els fons europeus, hem tingut un govern que s'empenya en dir que és un govern de la inestabilitat i del no sé què, un govern que ha té tres pressupostos, uns pressupostos expansius, que ja tenien una situació dramàtica, en fi, greu, en el nostre país com en tota Europa i en tot el món. Pues bueno, tot això en contra de la dreta, millor dit, en la dreta, en contra, instal·lada en el no a tot.
Mire, una de les coses més polèmiques i que més fresquetes tenim al cap és la llei del solo sí és sí. Se van, vostès consideren que no està ben redactada, assumissin que aquesta redacció no era la correcta, o per el contrari diuen que sí està ben redactada i que són els jutges els que no la interpreten com toca?
Susana, jo crec que a aquestes altures la cosa ha anat evolucionant, la informació que tots i totes tenim, i bueno, no som nosaltres que ho diguem que està ben redactada. Una llei no la redacta una persona, ni una ministra en concret, ni una secretària d'Estat, per dir alguna cosa. És una llei que és del Consell de Ministres, en molts informes, en un treball intens d'anys, i és una llei que està ben feta, i això no ho dic jo, ho diu Martín Pallín, que és el magistrat emèrit, per exemple, del Constitucional, i molts juristes. Que ha passat? L'aplicació, és de veres que passa en moltes altres àrees, no? Que l'aplicació de les lleis de vegades produeixen disfuncions, i també hem tingut, jo ho dic clarament, perquè ho va dir la ministra i ho sap tot el món, tenim la justícia que tenim, i tenim molts jutges molt conservadors i masclistes. Això n'hi ha que dir-ho així, perquè per desgràcia el masclisme està en totes les capes de la societat, i n'hi ha també, com diríem, periodistes com masclistes, n'hi ha polítics masclistes, n'hi ha tenders masclistes, i també jutges, perquè tot el món pot recordar aquestes sentències que hem tingut, que ens han escandalitzat de sempre, de si esta senyora, esta mujer haurà tancat bé les cames per evitar que la violaren, o vostè com ho hi va vestida, o si vostè provocó a su agressor sexual. De manera que parlem d'una justícia patriarcal, ho hem de dir així, en totes les paraules, i el que hem d'avançar és en lleis com aquesta, que aconseguís que, doncs mira, el que estaven demanant quan la manada, que van eixir al carrer moltes feministes, moltes dones, que mai, algunes no havien eixit mai al carrer, i van eixir escandalitzades dient: no és abuso, és violació, se dia el crit de tot Espanya. Perquè a una dona violada per 5 tios, violada per tots els puestos, tancada en un portal, pues un jutge va dir que a lo mejor ahí había jolgorio. Ho va dir aixina, no? Pues bueno, hem aconseguit, és una llei que està ben feta i que hem d'aplicar-la bé, que diu clarament que o no n'hi ha consentiment, que és el que posa al centre, el consentiment de la dona, o no hi ha consentiment, és una violació, és una agressió. No és un abús. I bueno, pues és una llei, mira, pues, que està alabada en tota Europa, molts països la tenen com un referent i avançaran per aquesta línia, perquè és la línia que hi ha que avançar, però bueno, trobem en molta oposició, també de la dreta, que està empenyada en dir que, claro, és que este Ministeri d'Igualtat, és que tenim ministres aquí que no saben de què parlen, que són inexpertes, bueno, pues esta és la campanya de la dreta instal·lada, ahí que conforme pensen que se beneficiaran políticament si el país va pitjor.
En este cas, l'únic fallo, o el que diuen que era el fallo, era esta disposició transitòria, que era on era jo que li preguntava per això, perquè vostè diu, a aquestes altures i després d'haver parlat tant, però la sensació que té el ciutadà és que com se parla tant...
Esto es, se parla tal, molt i mal, i sense informació. Això que tu estàs dient és el que s'ha dit fins a la saciedat, quan resulta que juristes, torni a citar a Martín Pallín, perquè és molt important escoltar a gent expertíssima en aquests temes, que diuen que això ja ho contempla el Codi Penal, i que no se tenen per què rebaixar penes als delinqüents, quan resulta que en la nova llei se permet que se mantinga la que tenia, i això és aixina, i això ho diuen els experts, no ho dic jo. De manera que, bueno, per desgràcia, tot això s'aprofita per fer una campanya en contra del Ministeri d'Igualtat. Però bueno, seguirem avançant.
Estem en directe i m'acaben de preguntar el que li he preguntat quan ha entrat, la pròxima legislatura vostè se presentarà a la candidatura per les autonòmiques, no?
Sí. Bueno, tenim un repte per davant. El primer repte que tenim polític ara i electoral és en maig, a final de maig, i bueno, pues m'han plantejat, jo estic a servei de la meva força política, i m'han demanat presentar-me a les autonòmiques. Tenim el repte de revalidar el govern del Botànic, el govern progressista després de la desfeta del Partit Popular de tots aquests anys i el robatori generalitzat. Pues bueno, volem revalidar el Botànic, però a més volem tindre que volem aconseguir que Unides Podem, que la nostra força política siga més forta encara, tinga més pes i encara puga impulsar més força polítiques progressistes socialistas i de protecció de la gent, de manera que, bueno, pues sí, me presentaré a les eleccions autonòmiques i, bueno, tant tenim el repte, tant a nivell autonòmic com a nivell de les generals, a final de l'any, de l'any que ve, pues bueno, de revalidar estos governs de coalició, però amb més força. Nosaltres volem, aspirem a tindre més suport de la població i més força per impulsar aquestes polítiques, però polítiques més valentes de protecció, de justícia social i d'igualtat, que les necessitem molt.
Mira, jo no va dir un desig per l'entrada d'any, però és que me l'acaba de dir, suposa que són aquests nous desitjos.
Sí, són aquests nous desitjos perquè necessitem, en situacions a més crítiques i per a molta gent que està patint molt, pues, bueno, polítiques protectores de la gent, més drets socials, més igualtat i més justícia social. I jo, bueno, jo sóc una dona que he vist la política amb molta passió i la justícia social és una aspiració, jo crec que de tota la gent, pues, bueno, també, de gent, no? I que vulgui el benestar de la gent que l'envolta també.
Doncs contaré de tota la gent de gent. Moltes gràcies, Marisa Vedra, per haver estat així. Espero que no tardi tant en vindre.
No. A partir d'ara vindré més, que les coses a nivell personal i familiar estan més tranquil·les i podré. Moltíssimes gràcies.
A vostè.